Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Millores pels programadors dins l'ecosistema d'Apple i els informes de transparència també d'aquesta companyia, on detalla a quins països ha passat informació de dispositius, comptes, etc. Entre els que hi ha la Xina, Estats Units i l'estat espanyol. Tot això i més, atenció, en aquest programa 400...
400!
400!
400!
Farem, us posarem una fotografia de l'estudi, ¿vale? On tenim, gràcies al nostre pilot de capçalera, Toni Gimeno, un autèntic pica-pica amb embotit,
formatge... És com si hagués portat un martell, alguna cosa per picar.
Sí, sí. També ens acompanya avui l'Antoni Ferrer, el nostre mecenes d'alfombra vermella, de catifa vermella. Bones. La Berta, que arribarà en qualsevol moment. Rai.
Es materialitzarà. Bones.
En Rai ha vingut...
En persona.
En persona ja.
Després de fer-se selfies amb el Greg Federighi. Mm-hmm. Vaya tela.
El Rai fa olor d'Apple Nuevo.
Apple Nuevo. Sí. De fet, quan ha entrat per la porta no hem parat de llapar-lo.
No. A veure, perdó. És que aquest cable va malament. En Rai fa olor de cafè. Perquè quan ha entrat amb un cafè a la boca...
A la mà.
Què?
M'han donat la mà molt efusivament.
Ah, vale.
Tu han saludat molt efusivament i se li ha caigut el cafè per sobre.
Ho sento, és que bueno. No l'havia vist, el cafè.
Miquel Àngel Cabrera, el nostre becari preferit.
Hola.
I Marc Alier.
Hola, què tal?
I qui us parla, en Tomàs Manzanares, tot això...
Però jo no hi soc, eh?
Ai, Raül, perdona, que és que sempre t'incorpores a última hora.
És que com que no l'olorem...
Des de la freda i plujosa Irlanda, que avui Barcelona està...
Avui fa bon dia.
Doncs aquí està plovent i...
Collons, està nevant!
Està nevant i plovent.
El Pirineu està nevant.
Avui fa dia de neu i pluja, vull dir, brutal.
Per cert, avui és monogràfic obertura a Apple Store a Barcelona, no? Ara que ja hi ha data.
És el dia 20, ja ho sabíem, ja ho vam dir. Ho vam avançar en exclusiva fa uns dies.
Jo no sabia que obrien un Apple Store.
No,
és el de sempre el reobren. És el de la plaça Catalunya, que el van tancar, i llavors està tothom fent fotografies dels guixos que hem posat a la porta. Perquè no...
Ara podem... Però...
No trenqueu el micro.
No trenqueu res, que esteu trencant de tot.
Quasi menjo alguna cosa. Que dic que ara podem comprovar si tindrà arbres o no l'Apple Store, que és una cosa que m'agradaria veure ja.
No hi ha cap Apple Store amb arbres.
Sí,
n'han obert diverses.
No, a dintre de l'Apple Store.
Ui, lo que ha dicho...
Sí. Bé, tot això i més en aquest episodi 400, temporada 12, de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs mentre arriba la Berta, que m'hagués fet molta il·lusió perquè tenia un munt de preguntes per fer, doncs avui sí, avui ja destinem el programa a parlar d'allò que sí que tindrà transcendència, perquè
que crec... és el peu de preguntar la pantalla del pantall.
Mira, no vaig anar a veure el directe perquè s'havia de fer, o sigui, havies de reservar hora per anar a fer cua per fer una foto amb un ordinador de...
Jo he vist fotos de gent fent-se fotos amb la peana.
No calia.
Sí, havies de demanar hora per fer cua.
Sí.
A veure, aquí jo crec que hi ha una veu que és molt qualificada per dir que li sembla tot això. Raül.
El Raül.
El què?
Lo del Mac Pro i la peana.
Però és professional, que paguin el que vulguin, és que m'és igual.
Gràcies. Siguiente pregunta.
Estic bastant d'acord amb el que deia el Tomàs, eh? Si Pixar o l'empresa que ho compra. És que no tinc ni idea dels preus.
És que li han fet per Pixar.
Un moment. Tothom, Marco Arment, sabem qui és?
Sí, home, i tant.
Vale. Marco Arment va fer un article...
És Petirrojo.
Hòstia.
Sí, és Petirrojo.
Hi ha oients que poder no saben qui és. És un programa,
no?
No.
És un podcaster, diguem-ne.
I a més
és analista. No?
O igual era developer, però
és
més famós per periodisme de Mac. Va. I sempre deia que des del 2017 o 2016 Apple no tracta bé els pros. Ah. És a dir, el Mac Pro anem a dir, és una basura, no. Literalment
era una merda, les escombraries.
Bueno, encara és perquè el nou encara no s'ha presentat, però bueno,
surt al bueno. Setembre,
sí, sí. A l'iMac no va bé
i com el, que no va bé? El nou iMac no és la...
Espera, 2017. I els MacBooks amb Touch Bar són una porqueria infecta.
Hi ha quantitat de gent
que... És una porqueria infecta.
Hi ha quantitat de gent que ho diu, que els que tenen el que tinc jo, el que va sortir a la segona meitat del 2014, que és l'última versió del MacBook Pro, que no porta la barreta de xocolata i té un teclat com Déu mana, i quantitat de gent que diuen que en tenim un d'aquests i que no volem,
no volem canviar.
Grade.
Jo vaig passar del MacBook Air del 2013 a aquest, evidentment una millora, però hòstia... que a mi que el teclat no funcioni quan porto un any a l'ordinador perquè se li ha posat una, el que sigui, de pols, doncs pues no em mola. I el que diu
una pregunta, Rai, als que piqueu moltes tecles. Si el teclat no fallés en el sentit aquest de que no hi hagués aquest problema amb la pols,
jo m'esperava més...
T'adaptes a aquest teclat?
A mi m'agrada molt el teclat.
Jo, perquè tinc amics que diuen que els agrada.
A mi m'agrada molt el teclat i jo, de fet, vaig comprar un teclat, per evitar aquest problema, vaig comprar un teclat gros
extern,
Bluetooth. A mi m'agrada molt els teclats Apple, sempre. Són els que em sento més còmode.
Sí, que si el nou no fallés pel tema aquest de la pols... Si,
va molt bé, va bé, molt bé. Vale. Si deus la Touch Bar, que la Touch Bar pues, està molt bé, però molesta.
Sí, és un alt... Sí.
Molesta. El tema és que no eren suficientment potents,
però
i afrontem-ho i...
Ja saps el que passa, que hi ha molts tipus d'usuari. Curiosament, jo en l'enquesta informal que he fet, que no té cap base científica, gent que no venia del món Mac i que s'ha comprat un MacBook Pro i que ha agafat el MacBook Pro amb barrita de xocolata, teclado nuevo mariposa, ¿vale?, està contenta i no li ha fallat. En canvi, els que venim de Mac de tota la vida no estem contents, no? No estan contents. Jo estic content perquè tinc l'últim abans del canvi, però bueno, en fi.
De fet, el nostre amic del programa, en Joan, que és sí, un fiber d'aquí, doncs té una petita teoria, i és que mirant pels foros i ell mateix que ho ha viscut, els MacBook Pros que estan, no els bases, sinó els que estan més processadors, s'escalfen una mica més i ell creu que són aquests només els que fallen.
Una coseta. Tenia un problema ja d'obsessió amb el tema del teclat, perquè estàveu parlant del suport del Mac Pro.
De la peana.
Per
la peana de 1.000 euros.
Bueno, de fet, això, la peana de 1.000 euros. Estava parlant d'això. Això ha sigut el coitus interruptus del Marc.
No, però és que hi ha qui té la teoria de que Apple el que va fer és va ficar això, aquesta cagada, però al final és una cagada, perquè el que passa és que la gent que fa servir monitors d'aquesta mida tan grossos, normalment el que fan servir tots és l'adaptador VESA, que és el que es fa servir també per penjar televisions.
Sí.
I llavors molta gent ja té els braços específics, ja es venen braços específics per penjar televisions, ja el tens.
A 100 euros.
I el d'Apple val 120 euros, que
exacte,
no és tan car.
Val, llavors, la idea és aquest, és com un extra, però hi ha gent que diu, van deixar i van dir el preu, que podien no haver-lo dit i quedar-se tan amples, però diguéssim com perquè hi hagués una cagada que fos l'única cagada del keynote, perquè és que la resta de coses, pràcticament tothom està molt content de tot el que van dir,
sí, sí.
Perquè és el que vas dir tu la setmana passada, Tomàs, han escoltat a la gent.
Sí, des del punt de vista de, diguéssim, de hardware, de coses que han tret i tal, però jo avui m'agradaria centrar molt en el tema dels desenvolupadors, ¿vale?
Acabant, com que haters con a hate, doncs necessitaven, els hi han de donar una mica d'algo.
Necessitaven algo, és a dir, és concentrar l'odi i les bromes i els memes tots del d'allò.
Però no, jo crec... No,
Raül. Però per mi és un error de màrqueting mostrar això i posar allà 1.000 euros o 1.000 dòlars per un suport. Encara que potser ho valgui, perquè ja dic que és un tema professional que no tinc ni idea, però és que el 99% de gent que estava veient la keynote segurament tampoc. I llavors per mi sembla això un error de màrqueting. No ho poses i fora.
No necessita ni el Mac Pro, ni la peana, ni l'Apple.
El que passa que, clar, no posar el preu... No sé si hagués quedat pitjor, no posar-lo.
No, pues, no parla, si és el suport d'un monitor professional, qui vulgui un monitor professional ja deu saber que ha de buscar.
Pensa que la transparència abans, que aquesta és el monitor normal bo, sí, costa 43.000 dòlars.
Sí, i no era com aquell.
No, bueno...
Home, el fet aquest de portar-lo és una mica la tecnologia que té el MagSafe. El pots posar i treure molt fàcilment, que això és una cosa que a més estan mirant monitors semblants i no ho tenen, això. És a dir, que la peana la pots treure...
Un monitor no el te l'endús. O sigui, no.
Sí, no era gaire...
No, poca broma, jo he vist hackathons aquí a la UPC Que potser tu estaves d'organitzador segurament, on hi havia penya que s'havien portat
sí, monitor.
Monitors de 46 polzades
ja, que no cal,
que bàsicament
que no
era, una tele de plasma i els tios agafaven i utilitzaven la tele de plasma com a monitor d'ordinador bueno, perquè hi ha gent malalta a tot arreu.
Us deixo, jo faig la meva bomba de fum setmanal, sí. no xerrant del monitor i de peana, ja torno després.
Torna Raül, que et necessitaré.
Una coseta sobre el monitor, jo no crec que valgui, adeu Raül, que valgui 1.000 euros la peana sigui una cagada, sinó jo el que crec que és estrany és que venguin el monitor sense res. O sigui, si
no, no és estrany, no? Perquè els estudis, tenen uns panells que...
Sí, però és curiós que et compris un monitor sol. O sigui que
no, és que no te'l compris, que no és per tu.
Aquest tipus de monitor van amb les muntures Vessa, sí, tothom muntures, va amb aquestes muntures. Sí, sí, sí. I llavors ja dius, jo que m'he comprat el meu braç així, que es mou i el puc d'allò, doncs no vull la merda monitor d'Apple. Però penseu que una cosa, el més car per fer aquesta peana de monitor és el sou dels angelets bufadors que bufen els forns on fonen l'alumini. Aquesta és la part més cara de fer això.
Bueno, una cosa, l'última cosa del monitor. Sabeu que a la web d'Apple hi ha un... Si entreu des d'un iPhone o des d'un iPad a la pàgina de propaganda, diguem-ne, del monitor aquest, tenen una aplicació embebida que van presentar fa dos keynotes, aquell model per embedir models 3D a la web, i des d'aquí podeu veure amb realitat augmentada com quedaria el monitor a la vostra...
Però és molt petit.
No, perquè l'he ficat jo més petit, perquè en tamany real, clar, com que són 32 polzades, no...
I com es fica en tamany real?
Pinch. Si aneu a la web d'Apple des d'un iPhone ho podeu veure.
32 polzades no són tant. Jo tinc un de 27.
Bueno, és una
o de 25.
És bastant més
a l'LG que hi ha a la botiga. Que
és una tele petita.
És una curiositat. Que si
bueno, una tele mitjana.
Podem parlar de desenvolupadors, per favor? És que portem uns minuts amb una cosa que no porta enlloc.
Jo crec que és transcendental.
No és gens transcendental. Sent coses que no van dir i que et sorprendran. Això ho vas esmentar així de passada l'altre dia, quan vam fer els minuts mosseguis, que hi havia blogs...
Era un article d'un desenvolupador que es diu Patrick Palestra, que està ara a Spotify, que no l'ha llegit. El que sí que et puc dir, per exemple, enllançant amb un programa que vau fer fa un mes o fa dos mesos, amb tot el tema de les apps VPN de Facebook, Apple ha canviat els termes i condicions del subprograma i ha dit que en qualsevol moment revisaran aplicacions del programa d'empresa i si veuen que hi ha alguna cosa que no quadra, us fotran una hòstia i no sabràs d'on ha vingut, bàsicament.
Vale, directament.
Vull dir, es reserven el dret a, en qualsevol moment, tirar-te l'aplicació, revisar-te l'aplicació, mirar-te l'aplicació...
Sí, bueno, però, a veure, això no està bé. O sigui, les regles de joc han d'estar escrites i has de saber a qui jugues.
Les han canviat.
I et fan entrar i acceptar.
Exacte.
També has d'entrar... I acceptant nou iTunes, les noves condicions, perquè com ara fan l'split de l'iTunes, ara també ens tocarà canviar les condicions.
Un split com en
Bandcamp. I pels podcasters també ens han fet arribar una notificació, perquè ara resulta que han canviat completament les categories dels podcasts.
Sí, sí, canvien els noms i les categories i les coses, ens mereixen a tots. A mi m'agradaria que donguessin els d'Apple pels podcasters les estadístiques que et donen els de Spotify.
Correcte.
Són espectaculars.
Però ja ho fan molt bé els de Spotify.
No, només et diuen l'estona que has estat escoltant.
Et volen guanyar. Jo m'imagino un món on els podcasts estaran publicats a Spotify. És un món que m'imagino. Bueno, més coses dels developers. Vam introduir el Swift
UI.
Però els UT ja se n'ha parlat molt. Potser baixem una miqueta més de detall, Rai, alguna de les coses que dius, hòstia, això realment... Ja vas dir que hi havia tot un conjunt d'eines que havien comprat moltes empreses open source per desenvolupar tools i coses que...
No ben bé, han contractat els desenvolupadors dels projectes open source.
Exacte.
En els últims dos anys hi ha hagut molta gent que ha entrat a Apple. Molta gent del món open source que feia eines per desenvolupadors.
Eines per desenvolupadors que desenvolupaven per Apple.
Sí.
Hi havia tot un ecosistema com d'eines de tercers i han dit, veniu cap aquí i anem a fer l'Xcode de puta mare
Ho va esmentar així com de volada en el Minuts Mosseguis en Rai. Avui li volia preguntar per anar més en profunditat. Ell diu que si tu desenvolupes en Java, per exemple, tens un munt de tools, d'eines, de coses ja fetes que t'ajuda, diguéssim, a acabar de muntar o a...
Tothom diu que l'entorn de Microsoft, per exemple, Visual Studio
Visual Studio està molt bé.
Està molt bé.
Està molt bé.
Vale. A veure, és que el Visual Studio en els anys 90 i el millor entorn de desenvolupament que hi havia en els anys 90 era una cosa que es deia Delphi, que tenia una empresa que es deia Borland i que eren els que havien fet el Turbo Pascal i el Turbo C.
I el C++.
I el Turbo C, havien fet el Turbo C i el Turbo C++.
Però
i
al final per programar en C treballaves amb Delphi.
De fet, aquesta gent havien comprat a Ashton Tate, que eren els que tenien el DBase i el DBase 3. I llavors tenien el Delphi, que era la millor eina per desenvolupar aplicacions per Windows 95. A l'any 96-97 era el Delphi. I tothom estava treballant Delphi, tothom passava de l'entorn de Microsoft. I Microsoft es va veure, doncs, que tenia un problema perquè no estava controlant la plataforma. Perquè els developers que sabien fer alguna cosa més que arrossegar botons i parrilles en les interfaces d'usuari, que eren els programadors de Visual Basic, que bàsicament no, la gent que només podia programar en Visual Basic doncs tenia mancances tècniques fortes, doncs la gent que més o menys sabia el que estava fotent estava amb el Delphi programant amb Object Pascal. I llavors el que va fer Microsoft, se'n va anar a buscar el dissenyador, el tio que va desenvolupar l'entorn Delphi, el van fitxar i van dir ante vente tu pagar, i llavors van muntar el projecte del Visual Studio, on van muntar el Visual Studio, i llavors la idea era aquesta del .NET, on hi havia una màquina virtual entremig i tu podies programar amb el llenguatge de programació que et rotés i llavors podies compilar i tot s'agafava i s'executava. I llavors, per exemple, empreses que tenien coses fotudes amb COBOL de l'any 72, doncs agafaven aquest COBOL i el portaven directament sobre la plataforma .NET. Era la idea, aprofitant l'efecte 2000 i tot això. Llavors, Microsoft des de llavors té una plataforma de desenvolupament excel·lent.
Molt, molt robusta i molt utilitzada.
Fins i tot van treure aquest llenguatge, el C#, que bàsicament va ser agafar la part bona de Java i ficar-la dintre un llenguatge i treure les tonteries que van anar fotent Sun Microsystems després i les tonteries que van anar fotent Oracle després en el Java, que és un bon llenguatge, que és una mica també la idea també de Swift, entenc.
Sí, és una evolució d'Objective-C mantenint una mena de C o uns contextos
la
de C.
La síntesi la mantens, però no tens tota la macarroneria. Rai, una pregunta, vale? Si algú sap programar ara, algú, per exemple, porta molts anys programant però no està programant per iOS, ara que hi ha el UI Designer aquest nou que han tret, i el Swift, com seria la corba d'aprenentatge per agafar i posar-te a fotre aplicacions...
El UI Designer?
Swift UI.
És una interfície d'usuari.
El problema depèn. Per què? Perquè el Swift UI és un canvi de paradigma, és una forma de fer vistes
diferent
a la que teníem fins ara.
Exacte. Per tant, si algú ara entra de zero amb aquesta nova forma de treballar, quin seria el...
Si té coneixements de lo que es diu functional programming o reactive programming, la curva hauria de ser baixa.
Què seria el reactive programming? O programació orientada a esdeveniments?
Exacte.
Val, o sigui que ha programat allò de que quan fan clic aquí, doncs llences aquesta funció.
Exacte.
O sigui, hauria de ser superplana.
No és ben bé, perdó, esdeveniments no és ben bé, és canals d'informació. Tu crees un canal d'informació, et subscrius en aquest canal d'informació i quan algú llança una vent en aquest canal d'informació...
T'arriba.
I pots
una
fer
cua de vents.
Una cua de vents. I pots fer filtre. Fins ara, les vistes d'iOS funcionaven, com tu has dit, amb events. És a dir, el que es diu target action. Un sol escoltador, un sol llançador. Ara no, ara es crees...
una cua.
Cues.
O streams.
Si hi ha gent que domina React Native, React Swift, Reactive Swift, RX, em sembla que és un port de Java a Swift, és molt més transparent, diguem, fer aquest canvi. Per què? Perquè ara tot el flux d'informació va diferent. Per el que són les vistes.
O sigui que hi haurà quantitat de gent que s'ha acostumat a programar d'una manera que té com de
reaprendre.
Reaprendre perquè és una cosa que en principi és més fàcil.
Sí, en principi sí. Què passa? Han fet un framework o han fet una sèrie d'eines perquè et sigui molt més ràpid començar. El que passa és que
Quan tinguis codi antic,
pringues.
El que us estan estimulant és a dir, reescriviu el vostre propi codi.
Però això ja ho fa...
De fet, només cada es pot fer servir a partir de iOS 13, això.
Cada dos anys passa que et fan fer coses noves.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Berta davant!
Ha fet entrada triomfal. Espera un moment, que li posarem el micro. Sí, els auriculars, el micro i la cadira són per tu, Berta. És que ens estàvem ara encigarant en el món dels...
Sí, ha sigut començar a parlar de desenvolupament de veritat i parlar d'esdeveniments i subscripcions a canals i frameworks i pam, la Berta.
Arribis
a estar
temps, ja.
Berta, benvinguda al programa 400 de Mossega la Poma.
Hòstia, felicitats. És per això que hi ha tant menjar?
Sí, això és per això tenim... No, això ha sigut un regal d'en Toni. Apropa't el micro, que et sentim molt lluny, sí. Un moment, apropa-li el micro, que la sentim molt, molt, molt lluny.
Millor.
Ara sí, ara sí. Vale, estàvem parlant de Swift UI. I estàvem parlant de, com tu has dit, de desenvolupament per...
Reactiu.
Reactiu.
Vas anar als
labs? O declaratiu. Perdó. Vaig anar als labs, sí, però no tenia res a preguntar.
Ah, és que nosaltres, a la meva feina, nosaltres ens vam passar, bueno, quan ho van anunciar abans del lab, vam, el nostre part del Discovery Tab, la vam refer tot amb Swift UI, i els dos que hi havia allà van anar als labs a preguntar, i la meitat de la gent d'allà era com, és possible això sigui un problema amb la beta, per això no ho pots seguir fent, però no en tenim ni idea.
O sigui que no era prou conegut.
Ja ho heu tirat més enllà del que...
Els enginyers d'Apple estan una mica perduts en general quan et trobes bugs amb Swift UI.
Clar, perquè és una beta, no?
El que passa és que la versió que ens van demostrar nosaltres, de fet, si tu agafes els tutorials que et surten a la pròpia conferència, no els pots fer. Perquè la versió que ells han fet servir per fer
la
conferència... No, és més avançada que la que han alliberat.
Ah!
Clar, perquè teòricament les aplicacions que tenim al Mac de la bolsa de Home estan fetes amb aquesta tecnologia.
No. T'estàs confonent amb Marzipan, que es diu Catalyst.
Vale. Però
són dues coses diferents. Una cosa és la tecnologia Catalyst, ex-Marzipan, per si algú ho heu parlat abans, que és agafes una aplicació de Mac i te la transformo d'iOS, d'iPad i te la transformo a Mac. Això és una cosa. L'altra cosa és una nova forma de crear les vistes en iOS.
Vale.
Funciona amb qualsevol cosa, no?
Sí, perquè les vistes era horrible. O sigui, UIKit és vell i és una merda.
Un cagarro.
Enorme, un cagarro. És horrible a fer servir. I no és res reactive, que això el que intenten fer és que s'assembla molt a React. I a Flutter, s'assembla molt a Flutter, en realitat. Sí. És com Flutter.
Això del Flutter, què és això del Flutter?
Un llenguatge de Google per fer vistes.
Ah. Sí. I té el mateix de que pots arrastrar i crear i veure com es crea el mateix igual. O sigui, l'han copiat. Tu t'agafes el Flutter, l'ID i el costat de SwiftUI i és el mateix.
S'han copiat,
exacte. I va amb components i tots els punts, li afegeixo animacions o no, però Flutter va amb Dark, que és com, ni Déu, sap, Dark, saps? Però funciona tant per Android com iOS.
Dart és una tecnologia de Google, també.
Mm-hmm. El problema de les tecnologies de Google és que entraven moltes, són fantàstiques, i algunes se n'obliden d'elles i les descontinuen.
Això et passa amb tots els open source.
Sí, això passa amb els open source.
Afegeix una mica de... No sé si es pot dir, perquè m'ho van dir els labs, però SwiftUI es va desenvolupar, el van desenvolupar la gent de WatchOS per ells. I quan a Google, quan a Apple van dir, van ensenyar el SDK, tots els desenvolupadors d'Apple van dir: "Ei, jo també vull això.
Jo també vull. Mama, jo vull.
Jo vull."
I ho van estendre
a totes les altres plataformes.
Que de fet és estendre les vistes, no?
Que la mateixa vista et serve, com que tu, diguem que en comptes, el que han fet és aixecar un nivell d'abstracció. Tu ja no vas directament a la pantalla a pintar píxels, que crec que també ho pots fer si vols, sinó que tu dius, no, jo dóna'm un text, és una forma diferent, és més amunt.
Això és com a la pel·lícula Iron Man 2, que és quan l'Iron Man es troba en la Scarlett Johansson i li pregunta a la seva dona, que me la puc quedar?
Bueno, a veure, tornem.
Inapropiat total.
Tardarà un parell d'anys, sí, com a mínim, és com Swift, tardarà un parell d'anys que es pugui fer servir en apps de... que van a l'App Store per feina i tal. Perquè fins i tot...
Com a mínim fins a l'octubre.
Sí, però bueno, vull dir, és part d'això, però part les petites, navegació és molt poc i els programadors que estem acostumats ara que podem fer el que volem amb les views es tardarà una mica.
El que passa, no he arribat a aprofundir en el tema, però en principi pots combinar les dues.
Sí.
Jo sempre em queixo...
Però això és com combinar codi i storyboards.
Ja, però o sigui, sempre em queixo de les storyboards era una altra eina que Apple va treure fa 3 anys o fa 4 anys?
Sí.
Perquè tu creessis la teva navegació...
Els casos d'usuari?
No, posa-te'l aquí.
O les històries d'usuari.
Tu posa't cap allà i el micro cap aquí. Vale, així podeu parlar tots dos.
Pots crear les pantalles arrastrant components també, llavors ho connectes amb el codi.
I connectes vistes.
Exacte. Sí. SwiftUI és una vista.
Mm-hmm. Sí.
Storyboards era totes. Tu quan obries un arxiu de storyboard, si volies, podies tenir totes les pantalles de la teva aplicació en un sol lloc. Tota la navegabilitat estava allà.
Això està bé.
Això està bé.
Si funciona.
Això està bé i no està bé, perquè et petes una de principis de software dels que ensenyem a classe brutal.
Sobre capes d'aïllament.
Que és el que...
Abstracció.
Sobre capes i sobre qui injecta les dades, qui té la responsabilitat de les dades.
Depèn del codi que generi els storyboards o no ho estigui generant.
XML.
Exacte, és que no és un codi, és XML.
Llavors, a part també per PRs i per review, quan estàs un projecte gran, a la que obres l'storyboard, no canvies alguna cosa, l'obres, has canviat el codi. I no saps què. I tu has de, i com a programador t'has de llegir l'XML.
Llegir XML és una d'aquestes coses sí, boniques que et no. passen a la vida.
N'aprens. Jo ja podia fer diffs mirant què havia passat.
Sí.
Dios.
I quan va sortir, moltíssima gent ho va agafar i ara, en canvi, si tu mires, la gent els va traient dels seus programes, també. Perquè hi ha un moment que com a programador prefereixes tenir molta més
llibertat.
I llences tu el que vols.
Sí.
En Rai, per això l'altre dia, que entenc que ara ja t'entenc millor, quan tu l'altre dia feies l'advertència, de dir, no sé si aquesta nova eina ens farà desenvolupar millor o no.
Exacte.
I això només ho podrem veure a quan passi un temps.
D'aquí dos anys, el que dic és que d'aquí dos anys...
És com Swift, dona-li un any, dos...
Jo crec que està més... Està millor del que ens pensem. El problema és que hem d'aprendre què podem fer i què no podem fer. És a dir, es pot fer tot, però hi ha una part d'aquestes coses que estan mal fetes perquè no tenen recorregut en el futur.
Mira, tornant una miqueta a la història, el que va passar quan hi havia desenvolupadors en les primeres versions de Windows que programaven en Visual Basic és que, com que precisament no aplicant els principis de disseny per aplicar el model vista controlador o alguna altra arquitectura per capes o el que fos, el que fotia la gent és... fotien regles de negoci, aplicació, la fotien la capa de domini, te la fotien
a la vista.
En els events de resposta a botons. Hòstia. En els events de resposta a botons, llavors, quan van vindre, per exemple, una versió nova de l'SDK, es van actualitzar, quan tu estaves en un formulari podies sortir tocant el botó o fent enter. I eren events diferents. I no s'invocaven totes les regles.
És que això és el que passa a Swift UI.
Meravelles. Pot ser que la gent comenci a fer marranades.
Exacte.
Sí. És a dir, has de treballar bé.
Bueno, avui ha passat el de la
modalitat. Em sembla que està trucant
el presentador, ho he trobat a Twitter. Ara pots presentar el mòdul com a l'App Store, que en comptes de presentar tota la pantalla, presentes un tros. Mm-hmm. Però això vol dir que no crida el View Disappear. De darrere. O sigui que bàsicament la gent pot ser la part de login, i si ho fas com a part de login tu pots dir, fer així i dir ja estic
i no salta la vent.
Sí,
però
no
això, això en part és coneixement, en part és si passes les coses possible que no passi.
Una però... cosa, aquest programa és màgic i s'ha tornat a presentar Raül
el senyor Raül Arribas.
Ja està aquí.
Benvingut. Què tal?
Buenas.
Deixa el Marc en imatge fixa amb cara de molt interessant.
És que el Marc sempre és interessant.
Soc una persona interessant.
Sí, però és que no mou...
A veure, els que sou professors d'informàtica, no hi ha un verí o algun tipus de condiment que pugui causar, no sé, tetraplegia o alguna cosa, que se li pugui donar als programadors que posen contrasenyes o credencials hard-coded en el codi?
Això ho pot fer GitHub.
També, sí, mata.
Et maten.
Sí. Maten.
No et deixa, hi ha una rule de GitHub que pots posar al teu repository, que crec que és una pod separada, o ara GitHub el té dins, però que bàsicament si tu intentes fer un pull request que té contrasenyes o data sensible, n'hi ha una que és...
O variables hardcollades.
Sí, n'hi ha una que és directament el pull request t'avisarà, o sigui, és com un danger file o alguna cosa així, t'avisa, no me'n recordo el nom. I l'altra, que és més bèstia, que el va posar el meu ex-jefe en el terminal, bàsicament no et deixa fer push.
Em sembla que això del GitHub ve de que hi havia molta gent que ficava les credencials d'AWS a Apple.
Sí.
O d'altres coses.
Bueno, més coses sobre el món del developing que penseu que tindran transcendència i vistes en la Worldwide Developers Conference. Preguntes que li volies fer al Rai, aprofita.
Jo tinc una pregunta. Catalyst.
Què?
Creieu que el que estan fotent és desencoratjar que la gent desenvolupi nativament per Mac i que simplement fotin per iOS i es dediquin a portar cap a Mac que utilitzen el Catalyst?
Després de l'ho vist i després de donar una pensada, no.
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 Crec que és una reacció. Si tu et mires la gent de Mac, d'iOS, o sigui, la comunitat i tot, són empreses grans. Hi ha gent que està parlant de clean code, hi ha gent que està parlant d'arquitectures, que desenvolupa coses a nivell de software molt potents. No n'hi ha tant per Mac.
Mm-hmm.
No sé si perquè van començar les web apps i ara menys necessari. O sigui, la meva feina tenim l'app d'iOS, la d'Android i web. No tenim una de Mac.
Clar.
Però ara
que fareu el Catalyst i moureu aplicacions
sí,
cap a Mac.
Per què no? Per si no, no es costa tornar a fer una altra sencera,
Clar, no? Però això, per tant, estan desencoratjant que la gent faci aplicacions natives de Mac i que facin servir el port de
Catalunya. La gent que la necessitava ja la tenia.
Jo crec que hi ha un
però
grup...
si tu ara haguessis de començar una aplicació nova ara per Mac, no aniries directament...
És que jo crec, no, que la pregunta no és, jo crec que la pregunta no és aquesta,
faria
Mac.
Faria web.
Sí, però, faries web. Però compta amb les webs, perquè les webs no tenen accés a tot el sistema.
Però també depèn de quin tipus d'aplicació. Si fas un Photoshop, li faràs una aplicació, però si fas una cosa que és tipus pel mòbil i ja de pas... Pues, si la puc portar fàcil al Mac on sigui, pues, la portaràs.
Sí. El tema està que desenvolupar per Mac, i jo que he desenvolupat per Mac, és una tocada de...
collons.
Comparada amb desenvolupar per iOS. Mm. Vale, i és així. Tens... Per tant, si tu vols desenvolupar i has de pagar segons quin preu, igual no ho fas. O igual ho fas amb Unity, o igual ho fas amb, jo que sé, una tecnologia la que sigui, que no et queda tan bé.
Mm.
Yeah. Però jo ho veig, el que dic, no ho veig tant pel Mac, és a dir, ara, això que tenim funciona pel Mac... però jo ho veig més
ara
per muntar-ho inclús al Linux. És a dir, ara, veig més...
moment, ara...
És possible que apareixi algú sortir amb alguna versió de Catalyst, no és per això, per portar-ho cap, per fer cops cap a Linux?
Jo crec que va per aquí. Jo crec que va per aquí.
Estan intentant copiar Google també amb el Kotlin.
Una pregunta a tots dos. I ara faré de Marc, eh? Com és possible amb iOS fer aplicacions tan lletges? Tan lletges. Mira, us explico una. M'he posat uns aires acondicionats. Ara us l'ensenyo. M'he posat uns aires acondicionats, ¿vale? Que són de la marca Baxi, que és una marca que està, a l'aire està molt bé. Té,
sí, amb l'aire condicionat, el guai són els logotipos, les icones que hi ha en el comandament.
Que no saps què vol dir.
No sé mai què vol dir.
Bueno,
és horrorós.
Doncs aquests estan molt...
Vaig crear una demo d'AR, que era això per les etiquetes de rentar la roba. També. Te'n poses i te les tradueixen perquè sempre s'oblida què és.
Bueno, doncs no, fora conyes, estan...
Sense suavitzar i
estar. Els aires nous estan molt bé, no? Però jo no volia parlar dels aires, jo volia parlar de l'aplicació que els gestiona iOS, vale? Que es diu Air Connect, Air de aire. I és això. És lletja, lletja, lletja. Primer, haig d'escollir un dispositiu que no sé el que és perquè hi ha un codi aquí que t'hi cagues de dolent.
People don't care?
No, dona-li, sí. Entra dintre d'una d'elles.
No sembla que sigui lletja, sembla que no estigui actualitzada.
No, però...
En plan, de que fa... De que pues està una, el disseny de fa 4 o 5 anys.
És nativa.
És nativa.
És nativa.
Sí, que és nativa. Sí. Per dir que
però com... està mal feta. Bueno,
està feta, sembla de fa uns quants anys.
No li pides peres a...
Que no l'han actualitzat.
Com es tira endarrere? Ah, no es pot tirar endarrere.
No es pot tirar endarrere. No té...
Que curiós.
No, sí, es pot tirar endarrere amb aquí dalt. Mm-hmm. Que no et veig. Això és una altra aplicació.
Però que el... Que, o sigui...
Jo crec que el problema d'aquestes aplicacions és que es van desenvolupar amb la interfície que hi havia amb iOS.
Exacte.
5 o...
La que sigui.
I s'han quedat aquí...
I han actualitzat el mínim indispensable.
Sí.
Van fer les actualitzacions necessàries perquè l'App Store la tornés a agafar i ja està, i s'han quedat...
Al final, jo crec que hi ha moltes aplicacions que van morint perquè aprenen les condicions.
Això és disseny gràfic del 2005.
Però,
però
això no va morir, aquestes aplicacions es fan servir cada
però
dia.
Perquè han de posar més diners si aquesta funciona.
Exacte.
Però, sí, si guanyaràs més calés per fer això,
perquè
no.
Perquè aquest és el problema, és un companion, tu ja t'has comprat els aires condicionats, no has decidit comprar-te l'aire.
No, la gràcia és que jo l'aire condicionat me l'he comprat perquè té una aplicació que me permet gestionar-ho, si no m'hagués comprat una altra.
Tu t'has comprat l'aire condicionat.
Però és una vergonya. No, és calefacció i aire condicionat.
És
una
calor. És molt eficient. És molt eficient.
Ara sí, perquè un dia, si voleu, en parlem, però la tecnologia dels gasos de refrigeració ha canviat moltíssim.
Va anar molt bé que els prohibissin certs tipus de gasos perquè els ha obligat a innovar.
Sí, però no només, exacte, però no només per temes de CFC, sinó altres coses. Ara hi ha gasos que tenen un nivell d'eficiència molt gran, molt gran, i que donen molt fred a un consum.
Antoni fa que no, en sap, Antoni. Toni.
No? Ah, te dediques, bueno, si vols...
Doncs deixa-li parlar, carai, si estem dient...
No, espera't un moment, acaba-ho.
També s'ha de dir que esteu una mica mal acostumats, perquè Apple amb això dels dissenys... O sigui, ara acaben d'actualitzar la Human Design Guidelines i l'han actualitzat per tot. I jo tinc que fer un workshop d'AR i me l'estan mirant i t'han donat directament a la gent que vol fer aquestes apps una view directament sola per ensenyar als usuaris com fer servir l'app amb els seus icones i tot preparat. Només les de trucar, perquè no se'n fien de nosaltres, de preparar els usuaris.
Que els principis d'usabilitat els fa els que construeix la interfície, no ve donada
però
per...
Però Apple li importa molt i sempre ho fa tot molt bé, esteu molt mal
acostumats. Deixeu-li en Toni que faci... Expliqui-lo dels gasos.
No, aviam, ara els gasos no és que siguin més efectius, és que hi ha molt més tecnologia al voltant de gestió d'aquests gasos, però com a gasos efectius, els gasos antics, R11, R22, el seu punt d'ebullició era molt més baix, eren molt més eficients, a mateixa pressió. Ara, el que ha evolucionat ara és la gestió, els sistemes de volum variable de refrigerant, bueno, i altres tecnologies, però com a gasos efectius, els antics eren molt més efectius, el que passa és que molt contaminants.
Sí, el que han tingut que fer és millorar, diguéssim, el mecanisme que hi ha al voltant del gas perquè no podien utilitzar un gas tan efectiu.
Quan es van abandonar els CFCs, que sí, que és com tu deies, eren contaminants però molt efectius, les primeres tongades de nous gasos van ser molt poc eficients. Més o menys, no? I ara, a mesura que han anat investigant, fent recerca i trobant noves combinacions...
Màquines?
No, ho dic perquè jo, dels que tenia antics, que no eren en CFC, perquè fa 20 anys, ja no, o 18, els d'ara, hi ha un canvi molt gran en consum, jo ho noto moltíssim. Un consum i una altra cosa, en soroll.
Sí, però això, tot això és la part tecnològica que es mou al voltant del refrigerant.
Vale. Dit això, l'aplicació és una puta merda.
Però
vale?
tu creus que aquesta empresa té algú que dissenya aquesta aplicació?
No, li han encarregat a uns altres.
Excepte contractar algú, li han pagat dos duros.
És que a més, aplicació com aquesta, igual de lletja, l'has vist a Barcelona, amb aplicacions de mobilitat de l'Ajuntament d'aquest tipus, tenen la mateixa porqueria. Igual, és que tenen els mateixos poc no criteris de
és una cosa que es veu molt en empreses de hardware. Si tu agafes una aplicació d'aquelles que venen dins dels pendrives o dins de les càmeres o dins de les impressores, són terribles. Les empreses aquestes que fan hardware no saben fer.
Hi ha dos tipus de disseny. Hi ha el disseny de client, B2C, i hi ha el disseny de B2B. El disseny de B2C és molt més bo. Perdó, el disseny de B2C és molt més bo que el disseny de B2B, perquè al final tu vols una funcionalitat i un servei. La UI, la UI te la revampinfla tres vegades.
Vale, hi ha alguna gent aquí, d'agències i gent en particular, que et fa una aplicació iOS i Android per menys de 1.000 euros. Honestament, jo vull que m'ensenyin com.
Bueno, és com si te fan una web per 1.000 euros en WordPress.
Tenen tropecientos mòduls ja fets, o li subcontracten a un indie, o jo què sé. Però al final és... Depèn d'on...
Tu i jo
estem posicionats en qualitat. Sí. No estem posicionats en quantitat. És un altre joc. És el mateix.
Ja que esteu els dos, anem a desgranar potser una miqueta més coses que jubis, que realment veieu que tingui transcendència amb no sé... sobre el món del desenvolupament en iOS, que heu vist aquests dies i que hagi suposat realment un canvi a part del Swift.
Jo els hi puc fer una pregunta respecte a això que dèiem del Project Catalyst, que és això doncs que... la vista, no?, sigui comú per les aplicacions de Mac i d'iOS, no? És això. Es pot donar també...
De fet, és iPadOS.
De moment és iPadOS. És possible que l'any que ve això passi a l'iPhone, també. Podríem veure-ho. Vale. Això vol dir, doncs, que hi ha certes aplicacions professionals del Mac que es podien passar a iOS, també.
No.
Només és al revés.
És d'un costat a l'altre. No és bidireccional.
No?
No.
Però no. El de l'iPadOS, jo he sentit un rumor de que no existeix en realitat, que és com una cosa sobre iOS d'iPhone.
És una capa.
I li ha posat un nom a separar perquè la gent s'entengui millor.
Sí,
però
sí.
Però en plan, iPadOS no existeix.
Bueno, és igual, al final no canvia molt, realment. El sistema operatiu és el mateix, amb alguna funcionalitat de drag and drop, alguna funcionalitat una mica més específica.
Jo crec que són les opcions de compilació que tenen i que tenen una única base de codi.
Segur.
I que iPadOS està preparat o estarà preparat per admetre ratolins...
No,
i...
això ho fotran a tot arreu. Una cosa és que ho desactivin a l'hora de compilar el sistema operatiu. Ojo que el que diuen del ratolí, que no ho van explicar en el keynote, ni ho han dit, és una cosa que ha aparegut en les opcions d'accessibilitat, sí. Perquè sembla ser que no és el suport de ratolí que estem esperant. És una cosa, diguéssim, per gent que fa servir que no pot anar fotent ditades, doncs, per exemple, doncs, gent doncs, que només pot fer servir un joystick i coses d'aquestes perquè puguin tindre suport de ratolí. Però no és el suport de ratolí fluid que tu esperes en el Mac.
Sí, però això vale? Aquest tipus de ratolí ja existia pels iPads.
De fet, el punter és una rodona, no és una fletxa, no? I això ja es veu que Apple ho feia servir perquè els vídeos que penja de suport sortia aquest mateix punter fa anys que surt.
La rodona és per accessibilitat, per quan la gent ho feia servir quan se li cascava el botó d'inici de l'iOS, posava aquella rodona.
De fet, amb el jailbreak es podia per fer tutorials i això, per mostrar, perquè abans fins ara si feies un tutorial i gravaves la pantalla no veies on l'usuari estava clicant i podies posar això.
Això ho he fet servir jo en Mac. En Mac he fet també servir això de la rodoneta per dir on estan movent-se el cursor. No? Vale, alguna cosa més de temes de developing?
Hi ha una cosa molt xula que no sé si vas a veure el vídeo. Que
mira
és...
tants vídeos en l'última setmana. Que...
Sí, sí, també. Per millorar els temes de rendiment, en principi totes les coses es pinten per separat. Llavors, Apple el que ha fet és que tu puguis dir-li amb una vista en concret vull que em pintis tota aquesta vista de forma conjunta. I el que fan és, agafen el tros de vista, la baixen, en comptes de pintar-la, pintar píxel a píxel, la baixen a Metal, que Metal és Metal, la capa a sobre d'OpenGL que té Mac o iOS, i pinten tota la vista en una sola tirada allà. De forma que si tu, jo què sé, et dona per fer... Ells posaven un gràfic d'un gràfic d'aquests de barres on hi havien centenars de barres, que en un moment que no tira. Ho ficaven tot amb una aquesta vista, ho pintaven tota l'hora.
És molt més eficient.
És com un preload.
És com enviar una informació que no es calcula a la part del gràfic. Tots sabeu que les targetes gràfiques fan molts càlculs. Per això, per exemple, les cripto fan servir les targetes gràfiques per fer mineria. Doncs és com a dir...
Algunes de les cripto.
Algunes de les cripto. És com dir, agafa aquesta part que és molt, que costa molt, i podem fer la traducció directament a Metal.
Una...
Les úniques coses noves que he provat ha sigut la de Collection Views, els nous.
No els he provat. Diuen que estan molt bé.
Què són els Collection Views?
El Collection View és una forma de vista tipus Netflix. Tipus Netflix. Llista de llistes. No és una llista vertical, sinó que és vertical i horitzontal.
Per a dir que la nova aplicació...
Ah, que guapo!
La nova aplicació de Netflix...
Això fa temps que ho tenim, que ho tenim.
La nova aplicació de Netflix per Apple TV m'agrada molt. El menú aquest que té lateral és net, és... ràpid, és funcional. Una cosa que us volia preguntar. Vam parlar així com de passada, i no sé quina transcendència té des del punt de vista dels que creu aplicacions, que hi ha un canvi amb la mida de les aplicacions i el temps de descàrrega, clar, òbviament.
No, però això ara estàvem parlant de WatchOS.
Només de WatchOS o estàvem parlant de tots?
Abans no podies descarregar aplicacions del Watch directament des del Watch. Llavors havies de posar l'aplicació del Watch dins de la teva aplicació d'iPhone, estaves baixant les dues i ens connectaves al Watch i l'iPhone la passava al Watch, l'aplicació. Però ara,
o sigui,
com que tens l'App Store, ara, com que tens l'App Store, la teva aplicació serà més petita perquè no necessites tenir l'aplicació de Watch allà.
Però no han canviat els mecanismes de carregar d'aplicacions?
I que digui que ara pots desenvolupar l'aplicació per Apple Watch sense necessitat de tenir la d'iPhone. Exacte. Que aquesta és la part interessant, no? És a dir,
que no sé qui ho farà, vull veure, a veure si algú ho fa servir. Però...
No, hi poden haver aplicacions que tinguin sentit per el Watch.
Exacte.
Ara també certes aplicacions de podcast i tot això, he sentit que tens accés ja a l'streaming directament des de l'Apple Watch, perquè fins ara...
No podies.
No es podia, només l'aplicació d'Apple ho podia
fer. La NFL, són els del béisbol? NFL?
No, NFL és futbol americà.
És futbol americà.
El béisbol quin és?
I ho diu un que sap molt d'això.
La MLS.
MLB. Doncs MLB. Han fet un streaming al Watch.
Ha de ser avorrit veure un partit de béisbol.
Saps que no he pogut... He anat
que sí?
Porto
molt.
Tres vegades.
Has de beure molta cervesa per aguantar el partit, no?
I molts hot dogs. He anat tres vegades i no he pogut anar a cap partit de béisbol encara.
Jo el que he estat mirant més ha sigut la d'AR i m'he baixat totes les...
La Berta és una coach de realitat augmentada.
Sí. Bueno, és que el tinc dintre de la setmana que ve a Portugal i ho tinc que actualitzar tot, o sigui que és l'únic que he estat fent el cap de setmana. Però i tot això de que occlusion, o sigui, puc posar coses darrere teu i l'antena ell funciona bastant bé. De moment encara no... A veure, té les seves coses, però no l'he pogut trencar.
Això és allò que vam presentar del Minecraft, no? Que pots posar una persona i tot això.
I pots baixar-te... Ho tinc baixat al meu mòbil, el Reality Kit, i puc crear coses en 3D directament des del meu mòbil, just arrastrant coses. Puc crear els meus propis models en 3D sense saber res de 3D. Mola bastant. A la beta està que has de ser developer i has de demanar accés i tot això, però això mola bastant. De moment m'he deixat totes les demos, les he provat, i el que van ensenyar és bastant real. No intentaven enganyar, funciona bastant guai, però han creat una nova cosa de UI una altra vegada a sobre, o sigui que ara hi ha SyncKit i SyncKit i SpriteKit i ara hi ha RealityKit
i frameworks i kits i més frameworks i més kits,
van creant capes i capes i capes per fer coses, per si
és normal. Bueno, si sembla, deixem...
El problema és que inverteixes quantitat d'hores en aprendre una cosa i cada any a la WWDC t'ho canvien.
Què et penses que està fent tot el cap de setmana per traduir un workshop sencer?
Tot un workshop, no està malament.
Per cert, Berta, com va el de Woman Who Code? Encara estàs implicada? Tens menys temps? Sé que s'ha fet... Bueno, no sé si era de Woman Who Code, però sí que s'ha fet a Barcelona, recordo, a una trobada també de dones desenvolupadores. Fa un mes o una cosa així.
No, Woman Take Makers.
Ah, exacte, Woman Take Makers.
Berta, una pregunta. Tu amb la Woman Who Code estàs implicada o compromesa?
Quina és la diferència?
És com els ous ferrats en pernil. La gallina està implicada, el porc està compromès.
Implicada, perquè ningú ens... Hem fet poques coses aquest any perquè les tres directores estem a tope. Però jo amb el canvi de feina també. El que estem fent ara és el workshop d'Android. Estem ensenyant Android. Estem en el dia... Hem passat tres dies, ens queden dos més, i l'última vegada estaven aprenent UI i list i tot, i els hi falta ara res d'aprendre a fer network calls i ja està. Tenen deures i tot. I al setembre farem una festa que muntaran, presentaran la seva app que han treballat elles soles durant l'estiu.
Això està força bé.
I si funciona a l'octubre, començaré a iOS. Que Swift UI m'anirà molt bé per això.
O no.
Clar, per
o no.
Però espero que sí.
Per pagar-te un tiro.
Anem a la part de comunitat, que avui tenim moltes coses també de la mà d'en Toni.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Doncs això, abans de seguir... Bueno, diverses coses. Primera, dir-vos que ja som 42 mecenes a Mossega la Poma.
Molt bé.
Això està molt bé. Un aplaudiment a tots els mecenes. Perquè, bé, és... Si jo sé que és complicat, ¿vale? Perquè no és... És un compromís mensual. I per això volia donar-vos...
Estàs compromès com el porc amb els ous ferrats.
Però avui volia dir una cosa. Avui volia dir que per fi l'Aixeta ens ha fet cas... i ja permet donacions puntuals.
Puntuals, sí.
No cal que siguin pas recurrents. ¿Vale? I això és important, perquè molta gent ens havia demanat, molta o alguna gent ens havia demanat, escolta, mira, jo no vull tenir el compromís de pagar cada mes, però mira, aquest mes em va bé, tinc 4 duros, i escolta'm, ara em va bé fer-vos un detall, ara, un toque.
Si algú que ens vol dir que això és 1 milió d'euros, doncs...
També, també. Hòstia, jo no sé com... No, perquè no sé com es desgravaria tot això, però bueno. De fet, en principi, l'Aixeta desgrava tot. O sigui, desgrava per tu i et passa després
escolta,
la desgravació.
Explico, Tomàs.
Bueno, o sigui, només vull dir que l'amic Birras ha aprovat la donació puntual, a més ho ha fet amb un donatiu molt maco, i ha sortit bé. Per tant, podeu fer ja donacions puntuals a través de l'Aixeta.
Gràcies, Birras.
Em permeteu un apunt?
Sí, digues, Raül. Moment, perdoneu.
Pots comprar-te 1.000 estants de mà.
Un apunt només, Sí. La definició de mecenes comença amb persona rica que patrocina generosament
la... és una manera de sentir-te ric. No us en recordeu?
Per això dic, que això és aspiracional.
Sí, quan va sortir l'App Store, que a l'App Store de l'iPhone, va sortir una aplicació que es deia I am rich i valia $1,000.
Sí.
I bàsicament era una aplicació que posava I am rich and I deserve this app. I no fotia res més.
Posava un diamant,
un diamant.
La barra de notificacions.
I bàsicament no fotia res més. I gent ho va comprar.
Sí, perquè és el colmo de la tonteria.
El tio que va fer aquesta aplicació és per donar-li... O sigui, aplaudir-lo, donar-li un premi o alguna
cosa. No, però és que em va vendre uns quants.
Ja li donaven, amb cada compra li donaven el premi.
Ja.
Una altra cosa, a part de les mecenes i tal, quan algú sé que té una compra important... com ara tu la càmera, per exemple, i dic, quan tu és el Marc, que s'ha comprat la càmera finalment per anar a la Xina, està supercontent, doncs jo sé que hi ha gent que igual en el dia a dia no, però quan ha de fer una compra important se'n recorda de fer-ho a través d'afiliats de Mossega la Poma. I aquesta gent, a part dels mecenes, ara que esteu tots, també els vull donar un aplaudiment perquè es nota molt, Moltes gràcies a tots ells.
Saps per què?
Que passa que no sé qui són moltes
vegades. Saps aquesta càmera que m'he comprat, la Canon EOS
M50? Perquè tot això al final els diners els dona Amazon, no?
Sí. Que cabron.
No, era per recordar.
Es compren cap a casa. Saps què és el més important d'aquesta càmera, la M50? Que és blanca.
Hòstia, i fa joc, fa joc amb Apple.
És més maco, és més clar. Totes les altres són negres. Fa joc. Els que tinc són negres, aquesta blanca.
Amb la... Com es diu això? Les... Ara ja no em surt el nom, dels routers d'Apple.
Clar, és veritat.
Que ara ja no fan. Bueno, doncs acabo amb la part de comunitat, anunciant ja oficialment que ja, aprofitant que també tenim aquí en Toni, que el dia 29 de juny, d'aquí pocs dissabtes, sembla que són 3, ja tenim el Mossega la Poma Flying Circus,
segona part.
Que no és una trobada mossegui global, perquè no la podem fer, perquè el lloc no dona més de si, a més hi ha el tema del vol i tot el rotllo. Per cert, avui he estat donant-li voltes al cap mentre venia. Avui, com he vingut en cotxe, puc pensar si vens en moto o no, i menys si plou. Però si vens en cotxe, pots pensar...
És el que he pensat sempre, els motoristes no pensen.
Doncs... Estic pensant que de cara a l'any vinent, però sense haver de cuinar ni fer res, sinó que ens ho facin fet, cadascú que es pagui el seu, hi haurà un sorteig, aquest sí que possiblement els podem convidar des de l'organització, fem una calçotada o una costellada.
Busquem algun lloc, alguna cosa.
No, o un restaurant, que ho facin.
El que mola és poder-ho cuinar tu.
Però si hi ha restaurants que ho pots fer tu, bueno, ho fas tu de forma aïllada i ja està. Bueno, en qualsevol cas, el Mossega la Poma Flying Circus té data, 29 de juny, té lloc, aeròdrom de Tordera, i té guanyadors. Ja els tenim. Eh? Jo m'he comunicat amb ells avui, però encara no he tingut resposta. Tenim un guanyador que ve de l'Aixeta, un guanyador que ha estat sortejat entre els nostres 42 mecenes de l'Aixeta, que es diu Lleir Massana Molina.
Molt bé!
I l'altre és l'Enric Vendrell, que és dels que encara queden a Patreon.
Ah.
Perquè ningú quedi oblidat. Mm-hmm. Vale? Si tenim un de cada lloc. Sisplau, confirmeu, perquè si no poguéssiu venir...
Vindria el següent
de la llista. Vale? A més d'aquestes dues persones que tenen gratuïtament la panceta, el pollastre, tota la barbacoa i vol amb en Toni, a part d'aquests dos, hi han 3 guanyadors de menció especial. Vale? Que vindran, si poden, però que no tenen el vol assegurat. La panceta, el pollastre...
I s'ho pagaran ells, no?
No es paga, ningú es paga res. Però aquests que dic jo, que diré jo ara, no poden volar... Bueno, estaran en cua, per si tenim temps, perquè no volem que ens passi, com l'última vegada, que el Toni va estar volant matí i tarda, a part que és molt cansat, no s'ho mereix. Vull dir, millor que estigui també amb nosaltres.
És igual, la Berta i jo podem conduir.
Sento Sprite. Bueno, el dia 29 el tinc.
Els guanyadors especials són, i encara també estic pendent de que ens ho confirmin, bueno, un sí que va confirmar perquè està aquí en aquest estudi, que és l'Antoni Ferrer. Els guanyadors especials són l'Ernest Fors, uh-huh, i en Pedro Birras.
Molt bé.
Vale? Que ells, bueno, per X circumstàncies, en guanya els convidem des de l'organització. Jo espero que l'any que ve, si fem trobada, bé sigui al Flying Circus o bé sigui perquè fem una costellada, també hi hauran 3 persones que tindran aquest convidat especial. I ja està, anem a la segona part?
Vinga.
Sí. Bueno, incidències que passen mentre sona la falca.
Ens ha saltat el Siri.
Bueno, Apple ha publicat aquests dies, de fet ho porta fent des de fa bastants anys, això ve a través d'una notícia que ens va fer arribar en Benjamí molt indignat. Doncs ell publica una cosa que diu informe de transparència. Vale? I en aquest informe de transparència...
En aquest cas ensenyava la pàgina relativa al govern xinès, on Apple havia agafat i havia donat informació sobre 3 persones.
Aquest informe de transparència s'actualitza cada 6 mesos, uh-huh, i recull allò que vam veure de la Xina i de tots els països on els governs sol·liciten d'Apple informació. Uh-huh. Vale?
O sigui que bàsicament és complir la llei.
És que, teòricament, sí, la llei de cada país. Una altra cosa és que les lleis de cada país...
Si tu operes en un país... Sí. Si tens botigues, i si tens suport tècnic,
però, a veure,
has de complir la llei del país.
A veure, un moment. Una cosa és un país democràtic on un jutge et pot fer un requeriment i tu com a, com a, com a empresa has d'atendre el requeriment del jutge, vale? I l'altra cosa és que el govern et digui. Si el govern no... Si això, jo crec que aquí hi ha matisos, i matisos molt
Tomàs,
importants.
Tomàs, no t'enganyis, les dictadures també tenen jutge.
Exacte, també. Sí. No, no, o sigui, és que és la llei, punt. O sigui, sí. Sigui de, o sigui, és que si no compleixes amb la llei no, del país... Una cosa és que no vulguis, no vulguis vendre a fer negocis a un país. Doncs si tu no vols fer negocis en un país, no, doncs no hi vagis. Però
les democràcies s'assemblen molt a dictadures, també, avui en dia, amb això de la tecnologia.
Sí, possiblement sí. També. Bueno, deixeu-me donar les dades concretes.
Has de complir la llei, hòstia.
Deixeu-me donar les dades concretes. Aquest índex de transparència fa referència a l'any passat, al primer semestre de gener a juny de l'any passat, 2018, i diu que la informació que se li ha donat per part d'Apple al govern xinès és sobre... 751 dispositius, 47 identificadors financers, o sigui, dades financeres d'usuaris, i 33 comptes concrets d'usuari. El que no sé és què poden donar, perquè això jo crec que pot entrar una mica en contradicció amb això que deia Apple, que no hi havia una backdoor. O sigui, això no és que se'ls hagi permès accés al dispositiu, sinó que Apple ha informat, doncs miri, el que jo sé d'aquest dispositiu és que pertany a aquesta persona, que aquesta persona ha comprat per l'APP, per l'Apple ID, ha comprat
que
això o
bàsicament
això.
Són les dades que quan et dones d'iTunes, sí. Apple les ha de saber per collons, perquè sí. És on et fa la facturació d'aquestes aplicacions.
Però no abstreu informació interna de l'aplicació.
Tècnicament.
O del dispositiu, vols dir.
Clar, o sigui, s'ha dit que si jo tinc missatges de WhatsApp... No, però encara que ho digui un jutge... Sí, jo no una cosa és que ho tingui WhatsApp, però una altra cosa és que ho tingui Apple. D'acord.
Sí, però aquí segurament hi ha la informació de mapes, la localització, que segurament...
Aquesta sí que la donaran.
Aquesta la donaran.
I les coses.
I, la de...
I els comptes de correu que puguis tenir configurats.
I FaceTime.
Coses que et poden acabar traçant.
I FaceTime i els missatges d'e-message?
No ho sé.
M'he perdut la part del principi, però hem parlat del login d'Apple?
No.
Ah, no s'ha parlat. Això és interessant per lo dels emails, perquè moltes vegades pots fer moltes coses directament amb l'email. I el fet de que ara Apple diu que l'email
sí,
es queda en
el login with Apple és un single sign-on d'Apple que bàsicament no donaran en el proveïdor de l'aplicació el teu mail real, sinó un mail específic sí. Per aquest usuari i aquesta aplicació, i que a més tu pots agafar i donar de baixa.
No donen el mail, però sí que donen el codi d'usuari, perquè si no, com t'identifica?
No, et creen un identificador.
Apple et crea el propi identificador.
Apple crea un identificador i és el que li dona per tu en aquesta aplicació.
Ah, i queda vinculat al compte i a la informació.
Sí, la gent de marketing d'una app no pot veure els emails.
No et poden és a dir, bàsicament no et poden, no et poden perseguir per tota la web.
Sí, el foto
però si li demana un jutge, Apple li donarà la traçabilitat i ja està.
Quantes vegades he fet servir el meu signing d'Apple i en quantes apps? Et pot dir directament quines apps tinc instal·lades al meu mòbil.
Exacte. Però jo us hauria de dir amb cadascuna de les apps el correu específic que tu has donat a cadascuna de les apps.
Això només per enviar, sí. Bueno, però Apple té la informació, o sigui, sap quin és el meu email real.
És el que diu el Raül, al final pots acabar traçant aquesta informació.
Sí.
Però és el que passa ara. Potser Apple no té tota la teva informació, però el jutge li demanarà a Apple la teva informació, a WhatsApp la teva informació, a Facebook la teva informació, i el que agafarà és creuar les informacions, aviam si potser no troba res en clar en tot i amb això, però pot fer, diguem, augmenta el...
No, sí. I segurament és perquè això, imagina't, estava mirant una d'aquestes aplicacions on hi ha hagut una transferència que sigui fraudulenta o blanqueig o el que sigui, i quan mira l'identificador diu, és un d'aquests identificadors que fa Apple on the fly, i llavors li dirà a Apple, escolta, això... qui hi ha darrere. I llavors Apple li haurà de dir qui hi ha darrere.
Sí.
El que passa és que hi ha una sèrie de comptes de correu que posava que eren temporals. És a dir, que eren d'un sol ús.
Sí.
Però
suposo que si són d'un sol ús igual les borren.
No, és d'un sol ús. És ús per a aquesta aplicació.
No, hi ha una que és ús per a aquesta aplicació i després hi ha d'un sol ús. És a dir, que les fa servir i després es moren.
Vale. Està molt bé tot el que Apple està fent de privacitat i de que tot estigui de baix, però avui en dia sempre donem la nostra privacitat a canvi de conveniència, i el que farem tots, perquè és el que fem tots i ho seguirem fent, és fer un backup de tot el nostre dispositiu a iCloud.
Sí.
Que forma part d'Apple.
Però si està encriptat, si està encriptat.
Mira, el tema de la conveniència...
Encripteu sempre tots els vostres dispositius.
Perdó, xifreu.
Em permeteu fer allò que en diuen...
O encripteu els dispositius dels vostres pares.
Perdó, xifreu, no encripteu.
Em permeteu que facis el que en diuen un segue, és la notícia espantosa d'aquesta setmana.
Moment, abans que anem aquí, perquè és l'altra notícia de contenció, deixeu-me dir, per acabar això, us posarem enllaç a l'informe, no al de la Xina, sinó a tots, a la pàgina de Transparency. Vale? Deixeu-me dir una cosa. Hem parlat de 33 comptes d'usuaris a la Xina en aquest primer semestre de 2018. En el mateix període, als Estats Units, Apple va donar informació rellevant de 2.397 comptes d'usuari.
I Espanya?
I a l'estat espanyol en va donar 10 més que a la Xina, 43.
Ah. Això el que et parla és dels poquíssims usuaris que té la Xina per la població que hi ha.
Ja. Aquí, sí, aquí, sí, aquí sí, vull. Sí.
Mm. També.
Però a veure, també als Estats Units hi ha la llei aquella de
el Patriot Act.
Que pots permetre fer el que vulguis.
No, des del micro.
No és el mateix 42 comptes, informació 42 comptes a la Xina que 43 aquí.
No, ja, per això dic...
També té bé.
Percentatge...
Per això deia la Berta...
Que passa que a Xina tampoc ho necessitem perquè tenen el WeChat
que és l'altra notícia que volia.
Que és l'altra notícia, no, però el que jo volia explicar és una altra cosa amb el tema de la conveniència. Walmart acaba d'anunciar que farà un servei d'aquests de missatgeria...
De que t'ho porten a casa, a la nevera.
I t'ho posaran a la nevera i en els prestatges.
Avui llegia...
En aquest cas, bàsicament, es deixaràs a la gent
això
entrar a casa teva.
És una...
Però això ho feia jo a la uni. En plan, a mi em pagaven per fer això. Es deia TaskRabbit i els anava a comprar a la gent i em deixaven un còpia de les seves
coses. És una xurrada. No penso que s'implanti mai. Ara bé, avui...
No, la gent... A veure, hi ha gent que li encanta el tema de la conveniència. Tu et lleves el dematí, ja tens la lleteta, els ous...
No, penseu en Estats Units, no penseu aquí on tots vivim en pisos. Als Estats Units, a tots aquests barris de cases, doncs potser això ho guarden al garatge i li donen les claus del garatge i avall. Vull dir que no pensem tampoc... Que
això només serveix per una cosa... Avui llegia a Twitter...
A les grans ciutats hi ha els edificis d'aquells que els diuen luxury, que tens un porter 24 hores.
Ja. Llavors, exacte, per
potser
exemple.
No és el de, potser obre la porta al porter que té les claus ell i et va mirar mentre ho va
fer. Teòricament el tio té una càmera aquí davant per veure...
No, perquè a mi m'ho donaven les claus. A mi,
penseu que vosaltres compreu una càmera d'aquestes de vigilància domèstica de 100 euros i aporta dins de la mateixa càmera l'algoritme de machine learning que agafa i detecta qui entén el que fots. O sigui que aquí, Marc, això... O sigui, penseu l'evolució d'això, que tindràs algú que mentre t'entren a casa et vigilarà el que foten.
Que les empreses que faran servir aquest servei com Walmart, el tio que faci el repartiment portarà una càmera i tu podràs veure el que ha fet a cada
un. Sí, ha funcionat molt.
Abans que vagis aquí, quan va sortir l'Smart Lock d'Amazon? Publicitat d'Amazon, Raül. Quan va sortir l'Smart Lock? Fa un any o fa dos anys?
És que Amazon va provar això. Amazon va fer una prova del repartiment a domicili dins de la nevera i la va suspendre al cap de 3 mesos. No funcionava.
No, jo parlo de l'Amazon Lock. De permetre a algú que obri casa teva per deixar-te el paquetet.
Jo no ho faria mai.
Hi ha molta gent que té això. Molta.
Molta no
fliparia.
La gatera.
Sí, però tornem un altre cop als països on la gent viu en cases, que normalment tenen doble porta, si us recordeu. Llavors jo crec que molta gent el que fa és que obre la primera porta però no la segona.
Sí.
Però també els americans amb aquestes coses són molt de confiar, eh? Si jo he trobat gent que va i surt de casa i no tanca la porta.
Lo típic de deixar la porta oberta.
A mig d'algunes, no les ciutats, però quan estan...
Perquè no tenen gats. Si tinguessin gats no ho farien, això.
Lo normal, penseu una cosa, és un país on el cotxe que es ven més és el fort aquest tremendo pick-up truck. Llavors, aquí ningú té pick-up trucks, on té molt poca gent. Per què? Perquè no fotries res a darrere el pick-a-trap, perquè t'ho fotrien.
Perdona.
Per estar allà a la vista, o sigui, tu has de tenir el cotxe tancat.
Jo sé un lloc a Catalunya on hi ha un munt de pick-ups, a la Vall Fosca.
Sí, a la Vall de Val.
Perquè han de pujar els...
Home, han de
turistes?
No, han de posar un xai que se t'ha escapat.
Pensa una cosa, a veure, en un país on la penya té armes... És una mica idiota anar-te fotent a casa dels altres. Conta. Encara trobaràs a la iaia en la cadira de rodes amb una escopeta retallada. Batacum!
Amb un caliquenyo.
Madafaca! Bum!
Amb un caliquenyo d'això. No, compte, perquè Canadà té més armes en proporció que als Estats Units i no passen aquestes coses.
Però és que els americans estan xalats.
Sí, això també.
Vull dir, del Canadà no et surten les notícies de que el pare ha trobat el nòvio de la nena a casa i l'ha enviat a l'hospital amb una bala a la cama. Vull dir, per l'amor de Déu. Què haces, papà? Què haces?
Bueno, el que us volia dir és que hi ha hagut una piulada que m'ha fet molta gràcia, que m'ha dit que aquest sistema aquí, jo no parlo d'Estats Units, dic aquí, només ho faran servir els hipsters d'última generació, no perquè els hi resulti còmode que un tio els hi entri i els hi munti la nevera, sinó per fer la foto i poder-ho explicar a Twitter, o sigui que té tota, o a les xarxes socials, o sigui que té tota la raó. Tanquem aquí amb el tema. No volies parlar del WeChat?
Bueno, doncs això, és que hi ha hagut un senyor que és un periodista de la... Ens ho hem enviat a través del grup de Mossega la Poma. Sí. Un senyor que és un periodista de la BBC que està doncs, destinat a Shanghai, digue, perdó, estava destinat a Beijing, i que va estar a Hong Kong durant la celebració que fan doncs, del recordatori doncs, d'ara fa 30 anys
això
de la plaça
fa...
Tiananmen o les forces de...
A Hong Kong aquests dies han hagut manifestacions però sí. Per un altre tema. Sí. Això que tu dius de la manifestació silenciosa és a Hong Kong o és a Tiananmen?
No, és una... A Tiananmen no vagis a fer la manifestació.
No, compte. No, jo he estat a Tiananmen.
No, és que no ho saben.
No ho saben. No.
Jo també he estat a Tiananmen.
És el que et vaig
dir. No hi ha res, no hi ha cap vis... Jo he estat allà a la plaça Tiananmen, sí. El que és un retrat immens del Mao.
No, al final, a l'entrada de la ciutat prohibida.
Exacte, allà a l'entrada immensa del Mao.
Però el que sí que hi ha molts militars a la
Tiananmen. Sí. A més és desfilant i fent entrenaments i tal. Estan allà fent kung fu i coses. El que passa allà...
El proper cop que hi aneu, per fer la broma, agafeu dues bosses de súper a la plaça, a veure què passa.
L'última vegada que uns estudiants van fer això, van matar 2.000 estudiants amb canons.
Us agafeu dues bosses de plàstic i creueu la plaça, a veure que algú es gravi.
A veure què passa. Doncs el que passa és que a la Xina Mainland, això és que ja no se sap, va ser fa 30 anys i és una notícia que estava amagada. Llavors el que passa és que a Hong Kong sí que se sap. I cada any, quan hi ha l'aniversari, fan una manifestació silenciosa amb espelmes que es fa cada any i aquest any era el 30 aniversari. Aquest senyor, aquest periodista, va estar a Hong Kong en aquesta manifestació i el que va fer va posar fotografies d'aquesta manifestació...
Perdó, va continuar estant a Hong Kong o va anar a la Xina?
No, ell va anar a Hong Kong.
Tècnicament és el mateix.
Va, és el mateix.
No,
però ell va anar a Hong Kong. Va fer les fotografies i el que vas fer va ser penjar-les en el seu perfil social a WeChat, perquè és com una xarxa social. A més de servir per pagar i per tot, serveix, és una xarxa social.
I per lligar,
sí, és com el seu Tinder o el seu Wallapop.
Són totes les apps, Facebook, Twitter, Instagram,
és tot en un.
Tinder, tot. Deliveroo, totes.
Però llavors, ell va posar, però no va posar res, no va posar cap text de memorial de Tiananmen, no. Ell va estar allà, a Hong Kong, va fer les fotos, i les va posar en la superfície social i automàticament li van dir el teu compte ha sigut suspès i va tindre que agafar i demanar i fer genuflexiones i alguna mamadeta a algú
no, perquè li genuflexiones tinguessin... no va haver d'identificar el seu rostre, identificar la seva veu i no sé quantes coses més per poder tornar a tenir el
compte actiu. I les empremtes i tot el que faci
falta. I les fotos ja no hi
ha. Clar, perquè és que sense WeChat és gairebé impossible moure't per Xina. Sí. I fer pagaments i d'això, amb el qual dius, hòstia...
Però amb això tenen un problema de WeChat fent servir machine learning pels textos, per això no va posar text a la foto. Quan hi havia manifestacions de dones que estaven intentant revelar i demanar més poder i algú de drets a dins del govern xino, havien d'anar canviant la hashtag de coses més ridícules, o sigui, de dibuixos animats, passant d'una a l'altra canviant la hashtag perquè les anaven pillant. O sigui, cada setmana la hashtag havia d'anar canviant diferent i no tenia res a veure amb drets de dones ni drets
civils. Això em recorda allò de les croquetes d'aquí.
Les croquetes, exacte. Sí, senyor.
Molt bé, doncs acabem notícies i anem cap a les propostes.
Abans de tancar, puc cascar-vos un tema de 5-10 minuts bons?
Sí, vinga.
Tinc una pregunta abans d'això, perquè són 5-10 minuts. Us veu mirar allò de l'anunci d'Apple que va posar allò dels IoTs que estan tancats dins de la teva network de casa?
Sí.
Que no surt fora? Quan creus que tardarà Apple de crear el seu propi router? Així molt maco.
Pues ja en té. De routers ja n'hi ha d'Apple.
No, n'hi havia.
Encara pots comprar.
Però sí, ara no en fabrica.
És com el Mac Mini, però en plan de torre.
No, però ja no en fabrica, estan descontinuats.
Que costi 5.000 euros.
Una cosa, el que no sé si aquestes càmeres, aquest sistema nou que ha anunciat Apple, aquesta nova versió de HomeKit amb les càmeres, agafarà càmeres IP normals o han de ser càmeres específiques de HomeKit?
Perquè
les càmeres
específiques de HomeKit
van una pasta.
Hi havia un protocol propi. Van dir que hi hauria un protocol propi. Bueno, va, desenvolupem aquests
símbols. Ha sortit una notícia que de fet l'he vist posar al Carlos Blanco és un inversor molt famós espanyol que és inversor de Glovo, que deia que Glovo, diguem que un jutge ha ratificat el model d'empleo de Glovo dient que els globeros no són treballadors sinó que són autònoms. Per què a Glovo ja no a nivell de notícies sinó a nivell judicial se li permet contractar gent com a autònoms quan no ho són però a gent com Deliveroo se'l matxaquen a base de notícies i totes les sentències se li van en contra.
Espanya.
Perquè és el mateix.
Accés al palco, accés al palco del Bernabéu, potser?
Però, però que el Seat Global està matxacant també a nivell de notícies darrerament. No, jo no paro d'escoltar...
A nivell de notícies sí, però judicialment s'ha d'en sortir.
És que és el que vam parlar una mica quan parlàvem de lo d'Amazon i lo de fer autònoms als repartidors. Jo crec que el problema és com està muntat el tema de ser autònom a Espanya. O sigui, és que al final és perquè és un pagar per no rebre res a canvi, no tenir cap mena de cobertura i tota la història.
Ets un autònomo dependiente com la copa d'un pino de gros.
Clar, per això dic, però és com, tot, com està muntat...
Són falsos autònoms. És que de fet són falsos autònoms.
Autònoms dependents, es diu.
Perquè jo en conec alguns que fan això de Glovo i legalment registrats en l'Estat no són autònoms.
I què són? No tenen...
A veure, el que va passar fa dues setmanes, que en van atropellar un...
No, perquè si guanyes poc no cal que et facis autònoma, però si pots facturar amb el teu DNI.
Això és mentida, per això?
Però una cosa...
No, és mentida. Només t'has de fer autònom si això és... O sigui, si el que tu guanyes d'aquella manera... és el teu principal mitjà de subsistència.
Raül, això ha canviat.
Un momentet.
Això que diu...
Que no.
Bueno, si tu factures 500 euros i no ets autònom i t'enganxen, fotran la multa.
Si tens una feina en la que guanyes 4.000 euros que estàs assalariat i tu fas un treball de 500 euros, el pots facturar amb el teu DNI i ningú et dirà res, perquè el teu mitjà de subsistència no seran aquells 500 euros. Si és la teva única font d'ingressos, t'has de fer autònom perquè és el teu mitjà de subsistència.
Que no et diguin res és una cosa. Amb la llei a la mà...
No, de bo, eh? Vamos, no sé que hagi canviat, com digui el Tomàs fa molt poquet. No t'has de fer autònom pel fet de fer una feina i facturar-la, sinó pel fet que sigui...
Les dues coses em semblen coherent, però si voleu ja ho parlarem.
A veure, un momentet. El Raül té raó i en Rai té raó. Què és el que passa? Jo, per exemple, soc professor d'universitat i jo de vegades dono conferències i me les paguen. I llavors jo amb el meu DNI i em diuen aquest té de pagar 500 euros. Doncs t'agafo, et foto una retenció d'un 20% o d'un 16% o del que sigui, et foto una retenció, es liquida Hisenda i a mi m'ho paguen. Però això és una conferència o una formació que està exempta d'IVA. Si jo estic fent una feina que jo tinc que facturar amb IVA i aquesta feina està tipificada com, per exemple, vinc a casa teva i te la pinto, vale? Agafo una broixa gorda i et pinto la casa, com que pintar una casa porta IVA, jo no puc facturar amb IVA si no sóc autònom. Aquest és el problema.
Que no és veritat, que jo ho he fet i és legal, salvo que hagi canviat fa molt
I com has liquidat l'IVA, collons?
No,
quina feina vas fer? Quina feina vas fer?
No, per coses d'escriure.
Ah, però això també és... O sigui, però això són feines
d'aquestes... Són feines sense
IVA. Són les típiques feines sense IVA.
Ah, és veritat, el que portava era IRPF, no IVA.
Exacte.
Porta IRPF, és a l'IVA. O sigui, les coses que és escriure un article, escriure un llibre, fer una classe, donar una conferència, aquest tipus de coses no porten IVA i, per tant, l'única cosa que és una retenció. Però si jo faig una feina que porta un IVA tipificat, aquesta feina, nyaca. Si jo vinc a fer-te, doncs, vinc a arreglar una aixeta, doncs això porta IVA. I per tant, i com que és una feina amb IVA, l'has de posar i per poder facturar l'IVA has de ser autònom perquè tens la liquidació de l'IVA trimestral.
Jo l'únic que sé
doncs, com que això ja no ho sé, et dono la raó.
Jo l'únic que sé de Glovo és els rumors de que els fundadors ja van començar amb un... com es diu la paraula? Xanxullo. Amb diners que no se sabia d'on havien vingut, sense tenir res, amb xanxullo d'amics que coneixen de Barcelona.
Al final, el senyor de Glovo és fill d'un empresari conegut. Vull dir, no li falten.
El problema de Glovo és que ara fa dues setmanes, un dels biciclistes de Glovo el van atropar.
O de Libero.
Em sembla que era de Glovo.
El conductor, o igual era dels dos, eh? Igual era
de Glovo.
Era de Glovo.
Com a mínim, quan el van atropellar, anava equipat de Glovo.
I el van atropellar. I el que passava és que aquest tio no estava registrat a Glovo. Estava fent servir la llicència d'un amic perquè aquest noi em sembla que era, no tenia ni papers.
Exacte. Però això és exactament igual... Però, Marc, això és exactament igual que el lampista que et ve a casa o el que et fa el trasllat, la mudança, i et ve un tio que és d'aquí, que sí que serà autònom, i et porta a dos sense papers que l'ajuden. És que és exactament igual.
I passa cada dia. I si un d'aquests senyors es fot mal, hi ha un problema de collons.
Però hi passava amb els taxis també.
I amb els taxis passa i amb els Uber passa.
L'Uber ja no.
No, l'Uber no. Un
moment, que no sentim el Raül. Què dius, Raül?
Que jo crec que per això deia que independentment de Glovo i això, que no us vull defensar ni res, que a mi ja em venien bé, però que és que jo crec que és el problema del país, de la legislació, del fet de ser autònom, de tot el que es permet, fins tot de la culturilla que hi ha, que clar, no estan fent res, això és el que estan fent aquest els riders subcontractant en negre, gent sense papers i aportar-se una comissió, és que és el que han fet qualsevol professional, com se li diu, els autònoms aquests que van pel seu, que no són grans empreses, un professional...
Liberal.
Liberal. Mm.
Sí, bueno, crec que hi ha una altra paraula. Vaja, sí, el que tot tenim al cap, eh? Canviar el pintor a casa i ve acompanyat d'algú i tu al final li pagues al pintor. I la típica frase de això negre i això no, i a l'altre que cobra no...
Saps una cosa? Sabeu que això cada vegada passa menys?
I el problema ja també és que amb el car que està l'IVA, l'IVA són molts calés.
Són molts diners.
L'IVA són molts calés i segons quines coses, com més car és l'IVA, més s'incentiva que la gent digui, això m'ho pots fer sense IVA?
Sí,
però també ser autònom és caríssim.
I tant.
Sí, però Raül, una cosa...
Ridículament.
M'estàs barrejant que vingui el pintor amb un senyor de fora que no té papers a una empresa que pretén entrar o a l'Ibex o pretén que la compri algú.
De,
o sigui, és que estem parlant d'escales diferents.
Hi ha escales diferents.
Sí. Però, no, però Rai, que a la construcció això ha passat...
Que sí, que jo he treballat...
Sí, a la construcció
ha jo he treballat de paleta quan tenia 17 anys. Sé de què va.
Sense
Raül s'ha penjat.
Passem Raül... a les propostes, potser?
Però la,
sí, el
que a mi fa gràcia és que l'única diferència entre el Glovo i Uber...
Que m'havia caigut.
Sí, acaba que anem a propostes.
Sí, un moment només, pel comentari que deia el rei de la mida de l'empresa. Això de tenir gent treballant en negre i sense papers i això, i que hi hagi accidents i s'hagi mort gent i s'hagi descobert, a les constructores els passa des de fa un munt de temps.
Sí.
I no són petites, eh? I tampoc passa res. Sí, per això dic que és un problema cultural, eh? I de legislació d'aquí. Quantes notícies hem escoltat d'algú que s'ha caigut d'una obra, d'un bloc, quan es construïa a tope? Ni tenia permisos, ni treballava allà legalment, ni tenia la seguretat que havia de tenir. I eren per grans empreses, per grans constructores. Va passar alguna cosa amb alguna? No. Algun responsable, alguna cosa? Si és que és una vergonya.
També el que passa que si hi ha tres subcontractes o cinc pel mig, hi arriba un moment que la responsabilitat te les perds.
Ràpid, perquè és que són més de les quatre, hem de parlar.
A mi el que em molesta més de tot això és les diferències que es fan entre empreses. En plan, l'única diferència entre Glovo i Uber és que els taxis existien abans que Uber arribés.
I els taxistes tenen poc sentit de l'humor.
És el mateix tipus d'empresa, és el mateix.
Crec...
Però Uber és il·legal i Glovo no. I és el mateix amb Deliveroo, que aquí li donen merda i a Glovo no. Vull dir, si la llei va d'una manera, va d'una manera a tothom.
Són amics o no són amics?
Exacte. Però això no funciona.
És igual si l'empresa és nova o antiga, tecnològica o no.
No, els amics són els amics.
Els amics són els amics sempre amb independència del tipus de negoci que hi hagi. Per tant, això dels taxistes, jo entenc que és un tema una miqueta més complex. Hem de marxar les propostes perquè és que avui és tardíssim i avui no hi ha truquis, no?
No, avui...
Tenies?
Avui
és massa tard, però anem cap a les propostes perquè tinc una d'un correu que em va arribar, que us ho tinc que explicar perquè m'ha fet, us ho vaig d'explicar, d'un correu que va arribar perquè em fa molta il·lusió.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, en Ferran Folgado ens parla d'una traducció que fa transcripció instantània. Això està a la Play de Google.
Sí, és el sistema de Google nou aquest, que sembla un pangloss.
Sí, està xulo. Bé, el que us volia dir és això. Em va escriure un nano que es diu Alfred Cots. Vale?
Alfred Cots.
Cots. L'Alfred Cots és violinista professional.
Mm-hmm.
Que, hòstia, o sigui, qualsevol cosa que tingui que veure amb música i professionalitat em sembla una cosa molt difícil.
Mm-hmm.
I ens escolta a nosaltres?
Sí, de fa molts anys. Molts anys. Diu,
una cosa falla aquí.
A part de fer de violinista professional, és que flipeu amb el tio, eh? A part de fer de violinista professional, diu, amb temps lliure m'he dedicat a programar applis, mm-hmm. a programar aplicacions. Ara he actualitzat una que vaig crear ja fa un temps que es diu Digital Score. Digital Score és una aplicació de partitures per a iOS. Té un tot seguit d'eines orientades a fer la vida dels músics i amants de la música més fàcil i millor. Entre altres coses, fa opció per fer anotacions de les partitures, possibilitat de descarregar més de 400.000 partitures gratuïtes, metrònom, afinador, gravadora, reproductor d'àudio, on es pot ajustar el tempo i el to, edició de pàgines. També es pot sincronitzar amb altres iPads que estiguin en aquell moment. Jo faig una anotació i en aquest moment, quan l'altre toca la pantalla, se li actualitza la anotació que faig sobre la partitura.
Suposo que també vol dir que té tocar diverses persones amb la mateixa al mateix tempo.
Sí,
segurament. Engeguem i tots a la vegada...
I després nosaltres escoltant la música amb uns cascos de 8 euros, eh?
Sí, sí, sí. Doncs això, vull dir, és que m'ha semblat brutal, perquè si tocar el violí de manera professional em sembla que és una cosa que li has de dedicar el 100% del teu temps, a sobre encara li ha tret temps a les coses per fer una aplicació amb aquestes funcionalitats que les trobo superxules, perquè tu estàs tocant en plan orquestra amb més gent, fas una anotació a la partitura i els companys la veuen al seu iPad. O sigui, em sembla molt, no sé, molt
brutal.
Xulo. Molt xulo. Alfred, escolta'm, enhorabona per tot, i us posarem l'enllaç a l'aplicació, que és de subscripció i bueno, té diferents formats de pagament. En Birras ens parla d'una sèrie que és la 5ª temporada de Black Mirror. L'heu vist? L'heu començat a veure?
Algú? Són 3 capítols.
No.
3 només?
Sí.
I què tal?
Jo fa temps que
jo
no miro Black Mirror.
Jo fa molt de temps que ja no ho miro.
No el miro, em poso malament, m'agafa mal de panxa. És com el de Chernobyl. O sigui, aquestes sèries que són tan reals, que són tan plausibles i d'allò...
Per cert, m'han dit diverses persones que et feliciti per la manera com vas dir que no veiessin Chernobyl, perquè van anar corrents.
Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava que anirien a veure'ls. Sí. I realment la sèrie val la pena.
Sí, però no sé qui deia avui, i a Twitter li dono la raó, que una sèrie russa feta per actors parlant amb un anglès tan perfecte, algú falla.
Havia d'haver posat un accent així...
No, haguessin hagut de fer en rus. En rus, en rus. Bueno, jo acabo jo... M'he posat a mi com a qui diu aquesta proposta, però no és meva. El que passa és que he perdut la referència de qui la va fer i no ho he trobat. És un complement per Firefox que es diu Facebook Container.
Mm-hmm. Ah, sí.
Ah, sí.
És una nova extensió, sí, que el que fa és que l'ha desenvolupat la mateixa Mozilla, ¿vale? El fabricant de Firefox, bueno, el creador de Firefox, que evita el tracking dins de Facebook.
Sí. ¿Vale? I t'avisa abans de que et vagis a fer login.
Exacte. Facebook Container, add-on per Firefox.
Però Firefox fa tots els containers fa temps que fan... Tu pots definir... com es comparteix la teva informació en diferents pestanyes. Per tant, pots crear la pestanya social, on poses totes les socials allà. Per tant, quan tu obris una nova pestanya, tu estàs a Google, a Gmail, i al propi navegador canvies l'adreça i poses una altra. El que et farà és et crear una nova pestanya si la web que estàs obrint la tens classificada de forma especial, perquè no hi hagi doble tracking entre el teu mail i el teu Facebook.
Sí, també hi ha una aplicació que es diu Badger algo, que també bloqueja la meitat del tracking,
sí, la
però i te n'adones molt de tota la gent que fa el tracking, igual que aquest container, perquè el tinc, i si vaig a veure un article i l'article de La Vanguardia o del Guardian em intenten posar una foto d'Instagram, tinc que clic, no es veu, no la puc veure en la preview de l'article.
Clar, però si no tens ja que t'aclar la cookie d'Instagram
perquè si no
allà,
directament, o sigui, Facebook m'està traguejant. Wow. O sigui que si vull, tinc que clicar i obrir la pàgina d'Instagram i veure la foto. Per veure
jo tinc
la
propostes,
foto.
Jo tinc propostes. A veure, com que estàvem parlant abans d'això de Globo i tot això, us recomano, sisplau, escolteu el puto episodi de Cavalga el Cometa sobre la renta bàsica universal.
Hòstia, la promoció, eh?
Sí, sabem quanta gent escolta Mossega la Poma i pocs esteu escoltant el Cavalga el Cometa, us deu fer engúnia escoltar coses en castellà. Em sap greu que ho hem gravat així, però realment jo crec que aquest episodi, els altres també, però aquest del renta bàsica universal jo crec que és important.
Però la setmana passada, Marc, ja vas dir el mateix, que molta gent escolta Mossega la Poma i no escolta el Zeta Testers o el Telegram algun lloc.
No, el Zeta Testers ja no cal que l'escolteu. Però aquest de la dieta...
Està bé, és un d'aquests...
Aquest crec que sí. O sigui, la setmana passada vaig parir dues entrevistes que em van semblar molt importants de fer i crec que estan molt bé. Llavors, aquesta és la renta bàsica universal, crec que és molt important que se'n comenci a parlar, perquè jo crec que és la solució d'aquestes coses del precariat, perquè bàsicament si la gent té una renta bàsica universal engegarà la merda els senyors de Globo o començarà a negociar d'una altra manera. Llavors, propostes. Una, llibre de Nostre Senyor Neal Stephenson. Acaba de sortir el nou llibre del Nostre Senyor Neal Stephenson, Fall or Dodge in Hell. Jo ara me l'estava comprant, me l'estava baixant mentre estava en el programa. He sentit només la crítica d'en Leo Laporte. Evidentment, en Neal Stephenson és espaterrant.
Torna a dir el nom.
És Fall, de caure, or Dodge in Hell.
Us explico un momentet, que trenco un moment la quarta paret pels oients. Mentre el Marc va fent les seves recomanacions, el pobre Tomàs, a més de presentar el programa, ha d'anar prenent nota. Amb
correcte. Sí, perquè ell mai ho posarà... No, mai cometrà l'error de posar-ho en el guió.
És una imatge de bo.
És que el problema és que les penso en el programa.
Jo sempre ho he dit, que aquesta imatge és patètica. Però bueno,
és una tradició que no es pot trencar després de quan tens programes.
No, mare meva, fa anys i anys,
Bueno, a veure, l'altra proposta ja és més... A part d'aquest, el Fall of Ordogin, el magma que sent el dolor d'en Tomàs, l'altra és, a veure, ja ha sortit la segona temporada de la sèrie de Netflix Happy. Bàsicament, la sèrie és la gambarrada més gorda que podeu imaginar-vos. Un ex-policia que es dedica a donar pallisses per diners, se li apareix a l'amic invisible de la seva filla, que és un unicorni volador amb bales de color morat, i a partir d'aquí tot pot anar allò. Llavors, fantàstic. T'ho juro, és així. La sèrie és espaterrant, o sigui, sang, fetge, sexe, llenguatge dolent, bromes dolentes, psicodèlia...
És la sèrie que
t'emociona i,
Que li encanta el Birras.
Sí, el Birras també, no?
Si sí, dos capítols seguits comences a pensar si realment vas fumat.
Sí, digues.
Jo tinc una proposta doble. La primera és que...
Doble.
Els que teniu un Apple Watch 4 i com el Tomàs, que és el que li ha passat avui, si us aneu als ajustaments de Siri, podeu desactivar que el Siri parli quan li dius alguna cosa. Llavors, quan hi ha un fals positiu, el rellotge no parla.
Això és una proposta, això és un truc encobert.
I l'altra proposta és que ens digueu a la gent que ha escoltat el programa, és a dir, els que m'esteu escoltant ara, digueu-nos si la qualitat d'àudio del Raül ha millorat en FaceTime. Perquè fins ara ho fèiem amb Skype, per veure si ha millorat una mica la qualitat.
Saps una cosa? Sí.
Jo no ho volia dir, però des de la meva banda, amb Skype anava millor. Avui se m'ha parat el vídeo una estona i a estones escoltava una mica Zilo.
Jo també penso que des de Skype se t'escoltava millor.
Sí?
Sí, jo també.
Però es tallava més amb l'Skype.
Sí,
avui no
s'ha tallat. Però
quan no, però es tallava quan estava el Tomàs també a casa seva. Quan jo era l'únic en remot, a mi no se'n tallava mai.
Vale.
Bueno, bé, doncs acabem aquí, si us sembla, el programa. Avui s'ha allargat moltíssim. Vull donar les gràcies a l'Antoni Ferrer.
Però vaja, perdona, el que deia el Miquel Àngel.
No, digues, perdona.
No, que el que deia el Miquel Àngel, que ens ho diguin els oients. Sí, que ho diguin els oients. Si ho va d'escoltar bé o malament.
Antoni, gràcies per venir. Avui has pogut parlar poc, igual que el Toni Gimeno, que el tindrem... Estava menjant i no estava per aquí. Berta, gràcies per venir. Rai.
Un plaer.
A vosaltres dos, senyor Magma, Ludo.
Fins la següent.
Sí.
Fins la setmana que ve.
I la setmana que ve, això és el que volia dir, ens retrobarem, ja sí, confirmat.
Tomàs, a mi, ja que no m'has presentat, tampoc m'ha
acomiadat. No, encara, Berta, no t'he acomiadat perquè volia comentar-te una cosa. No te'n vas.
Ah, vale. Perdó.
Raül, jo no poso coses a les notes del programa, en Tomàs no et presenta.
No,
és el que hi ha.
La setmana vinent... Tindrem un informàtic.
Els altres són paletes, no?
Un moment, deixeu-me acabar. Un informàtic de sistemes.
A veure, i la meitat de nosaltres la meva sense contracte.
Que abans de ser informàtic és físic. Expert.
Nucelar.
Expert.
Jo sé qui és, ja.
Bueno, no és expert exactament, però ens parlarà de física quàntica. I serà un programa que no parlarem de tecnologia, més enllà d'ordinadors quàntics, una mica així de refiló, i que no vull que et perdis, Raül Arribas.
Per què? Perquè estiguem tots mirant callats mentre parla ell? Si esperes que aportem alguna cosa de valor...
Hòstia, tinc un llibre...
En Pau Cervera, que no he dit el nom, en Pau dirà que a Twitter el trobareu aquí, a Mossega la Pomba, la setmana vinent. Digues.
Tinc un llibre per llegir d'ordinadors quàntics i la senyora que la conec personalment, que si la vols portar al cavalga el cometa, Ludo, el que passa és que és anglesa, o sigui, no hi ha possibilitat.
Ja tinc un contacte per ordinadors quàntics, un que està a IBM Research
Doncs en Pau dirà que vindrà la setmana que ve, també parlarem amb ell de física quàntica, sobretot física quàntica, que per cert hi ha una exposició que, mira, podíem quedar diversos mosseguis, ho diu, i que ens faci de, si li va bé, que ens faci, perquè es va oferir ell, que ens faci de conductor ell, a veure Quantium o Quanticum, que està, crec que en Barcelona,
al CCCB,
no? Una exposició sobre física quàntica. I és tot, gràcies a tots i ens veiem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.